parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Bel Font. Notícies. Els Amics de les Arts, Judit Nederman, Pau Vallvé, Blaumut o Joan Dausà són els noms principals del cartell de FIMAC 2023. Aquest migdia s'ha presentat la 16a edició d'un festival de l'Escala que es defineix com a compromès, innovador i polièdric. Engega, de fet, aquest divendres amb un concert de Roger Pedrós. La intensitat màxima, però, arribarà entre finals de juliol i primers d'agost. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podeu escoltar d'aquí a just una hora, al punt de les 6. Ara en fem l'abans d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat d'un dia com avui. Les obres del Passeig d'Empúries, el tram final entre el nucli de Sant Martí d'Empúries i el Riuet, arriben a la seva fase final, just abans de Setmana Santa. El camí s'ha pavimentat de nou, s'ha construït un petit mur i s'hi ha instal·lat la nova il·luminació. Rosa Rivera és escollida com a nova presidenta de la UBET, la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala. Encapçala així una nova junta directiva que relleva Dani Espinal al capdavant de l'entitat, tot anunciant un projecte continuista i amb ganes de créixer. Esports, el jugador del primer equip de l'Escala, Pau Moner, va estar temptat d'anar a competir a la Kings League. Finalment, però, ho va descartar d'acord amb el club. Altres clubs no han tingut la mateixa sort, i és que el Granollers o el Sants, per exemple, han perdut jugadors importants aquest cap de setmana i les seves directives han mostrat el seu malestar. Recull d'agenda d'activitats més al temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'avui, una jornada en què segueix la calma a l'espera d'un canvi que s'entreveu pel cap de setmana. De moment, núvols prims i més humitat. Dit això, continua ara la Randa Mar, el magazín de mar que elaborem 7 emissores locals de Catalunya, de nord a sud, Ràdio L'Escala, Ona Malgrat, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, Tarragona Ràdio, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. A la segona hora de la RAN d'avui parlarem de reproducció dels taurons. Tindrem també tertúlia de medi ambient i xerrarem amb Feliu López de l'Escola Nàutico-Pesquera. Això ens portarà fins al punt de les 6, hora de l'actualitat local. Actualitat al local, més un nou lliurament del programa Els Oficis del Llibre, amb Judit Covenya. A les 7, l'actualitat d'àmbit nacional, amb l'informatiu que condueix l'Ali Giné. A les 8, els musicals que els dimecres passen pel Sound System i el Chelsea Hotel. A les 10, reemissió del Més Calent a l'Aigüera, de Cristina Cantal. A la mitjanit, reemissió de l'informatiu local, més el programa Alcaldia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal. El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El nostre món i les nostres costums les vivim arran de mar.
Ja tornem arran de mar, ja fins a les 6 ja no ens aturem.
I ara obrirem aquest primer tram del segon bloc parlant de taurons. Ens encanten els taurons en aquest programa. I concretament parlarem de la seva reproducció, com es reprodueixen els taurons. I és que aquesta espècie ha anat evolucionant al llarg de milions d'anys i també ho ha fet la seva manera de reproduir-se. Avui, a Arran de Mar, coneixerem com ho fan això de la reproducció dels taurons i com ha evolucionat i quins projectes, a més, està impulsant l'entitat Submón per conèixer més sobre aquests animals. El Carles Monasterio ens porta tota la informació.
Doncs els taurons a vegades són una espècie encara sovint un pèl desconeguda. Podem pensar que aquests animals no habiten al nostre litoral, però la veritat és que en són ben presents. Avui, però, volem parlar de com es reprodueixen. Sabeu com ho fan? De la mà d'Àlex Bartolí, biòleg de Submón, avui coneixerem més a fons aquestes espècies i alguns projectes que duen a terme des de l'entitat. Àlex Bartolí, molt bona tarda i gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Arran de Mar.
Hola, molt bona tarda, un plaer.
Aviam, Àlex, explica'ns una miqueta, perquè a vegades podem no conèixer com es reprodueixen els taurons. Què és el que fan per reproduir-se? A vegades no sabem si són mamífers, si no, si foren ous, com ho fan?
Bueno, és una miqueta complicat. El primer que hem de pensar és que estem parlant d'espècies que porten més de 450 milions d'anys d'evolució. I això el que ha portat... Sí, exacte.
Han tingut temps.
I això el que ha fet és que diferents espècies hagin desenvolupat diferents sistemes de reproducció completament diferents. No?
O sigui, podem dir que han anat com evolucionant, no?
Sí, efectivament. Hi ha diferents estratègies reproductives, inclús a nivell intern, a nivell fisiològic, que es donen en diferents espècies i cal conèixer-les. En el cas del projecte aquest que tu comentaves, després en parlarem, es tracta bàsicament d'aquells taurons i rajades que són ovípars, però com hem dit, tindríem encara dos sistemes més, és a dir, tenim tres sistemes reproductius diferents que són bastant interessants, a més a més. Si vols t'explico una miqueta.
Sí, anem a conèixer si vols el primer, quin seria el primer?
Bueno, el primer seria el que més o menys molta gent coneix, que serien els ovípars, és a dir, aquells taurons que es reprodueixen a partir d'ous. Val? Això com funciona? És un ou normal i corrent, és a dir, hi ha una càpsula que és fecundada, es genera un ou amb una càpsula còrnia que s'expulsa a l'exterior. En la majoria de les espècies, en el cas dels taurons, aquests ous, diguem-ne, tenen com una espècie de circells que els ajuden a quedar enganxats doncs, a gorgònies, a posidònia, a cordes, a qualsevol tipus d'estructura, deixen allà els ous enganxats i, evidentment, a dintre el que trobem és l'embrió amb el que coneixem com el sac vitalí, per dir-ho de manera molt planera, seria l'equivalent al rovell de l'ou, per dir-ho d'una manera així, que és en el qual aquest embrió es va alimentant a mesura que es va desenvolupant dintre de l'ou i quan ha consumit tot aquest sac vitalí i el tauró ja, diguem, té la mida suficient com per poder sortir, trenca l'ou i surt i comença la seva vida completament lliure, sent bàsicament una rèplica dels seus pares en petit. Val?
Una pregunta, em posen un o em posen diversos a l'hora?
Em poden posar diversos a l'hora, sí. En poden posar diversos alhora.
Diversos que serien dos o tres o més? O
sigui... Depèn de les espècies. Això varia molt entre les espècies, però de vegades un, de vegades quatre, de vegades tres, en funció de les, diferents espècies. El temps aproximat que triga aquest ou a eclosionar un cop s'ha posat, depèn de les espècies també, aproximadament un any. I en canvi, les rajades que posen ous, moltes d'elles el que fan és enterrar-les a sota de la sorra. Per això de vegades és molt difícil poder localitzar aquests ous mentre estem fent doncs, immersió o snorkel, perquè són molt difícils de veure i estan molt ben camuflats, bàsicament també per evitar doncs, que els apredin. No?
Clar, entenc que és una manera no, també de protegir-los.
Efectivament, ni més ni menys.
Aquests ous, però, no són com l'ou que tradicionalment pensem, no? Quan pensem en un ou, nosaltres pensem en un ou que amb una closca, no? No són aquest tipus d'ous i no tenen res.
No és el tipus d'ou semblant a l'ou de gallina, diguem, que tots estem més acostumats a conèixer, sinó que estaríem parlant d'una càpsula formada per un material corni, algo similar a el que serien les nostres ungles, perquè ens entenguem. I a més difereixen amb la forma, és a dir, bàsicament per la forma també som capaços de poder identificar els diferents tipus d'ous. Normalment els ous de taurons que en la Mediterrània estaria més representat per aquelles espècies corresponents al grup de lo que serien els taurons gats, els asiliorrínids, que es diuen, com poden ser doncs, el gat, el gat vaire o la moixina, per exemple, tenen forma, de fet en anglès se'ls coneix com a bosses de sirena, no? Com si fossin un petit bonso. Tenen una forma, com t'ho diria jo, una mica fusiforme, acabant amb dos punxetes, i la part de dalt fa com una espècie de ganxet o d'on surten aquests circells on es poden enganxar, no? I tindria una miqueta aquesta forma. Els ous de rajada, en canvi, normalment són una miquetona més grans i diguem que tenen com una espècie de cos central amb unes banyes que surten tant per la part de dalt com per la part de baix.
Vale.
Són una miqueta més... És bastant clar poder diferenciar si estem parlant d'un ou de rajada o d'un ou de tauró. Ja és una miqueta més difícil ser capaç d'identificar o de diferenciar els diferents ous de les diferents espècies.
De les diferents espècies, vale. Vale. Aquest seria el primer tipus de reproducció que ens has comentat, eh?
Sí, correcte. Serien els ovípars, per dir-ho d'alguna manera. Val? Després, per una altra banda, tindríem el que coneixem com a ovovivípars, val? O també, dient un nom així, una mica una paraulota una mica més tècnica, serien els vivípars aplacentaris, que els hi direm, val? Quina és la diferència? La diferència és que en aquest cas també es generen ous, val? Però aquests ous s'incuben dins de la pròpia femella durant un període d'un o dos anys, depenent de les espècies.
És a dir, aquests no els deixen a les posidones i tal, sinó que està dintre de la pròpia femella.
Exactament. Els mantenen dintre del cos, diguem, fent tot aquest procés d'incubació dintre del cos, l'individu trenca l'ou dins de la mare i surt a l'exterior, diguem-ne, com si fos un part. Surt a través de la cloaca i tornem a tenir una altra vegada un individu petit, però perfectament format i que és perfectament capaç de sobreviure. Hem d'entendre que estem parlant de peixos, per tant, aquí no som mamífers, no hi ha cuidado de la cria en cap moment, en cap de les tres versions, diguem-ne, l'individu en el moment de néixer és completament independent i surt ja a buscar-se la seva vida. Val?
Encara, en aquest segon cas, encara que estigui dintre de la mare durant aquests mesos, un cop apareix, diguéssim, ja l'individu és... O sigui, diguéssim, la mare passa d'ell, podríem dir.
Totalment, totalment. Val? En tots els casos això passa. Val? Aquí els taurons, en el moment des de que neixen, ja són individus completament independents i s'han de poder buscar la vida per si solets. En aquest tipus de reproducció, el que coneixem com els vivípars aplacentaris o ovovivípars, es donen també dues estratègies que són curioses, almenys, que crec que val la pena comentar, que són el que coneixem com el canibalisme intrauterí i la ovofàgia. Val? L'ovofàgia és aquests individus, un cop han eclosionat del seu ou i han consumit també la seva part de vitel, la mare ha generat una sèrie d'ous amb vitel, però que no són viables, és a dir, que no tenen més cries a dintre. Un cop han eclosionat durant un temps, aquests individus el que fan és alimentar-se, els que tenen aquest canibalisme d'ous, el que fan és anar-se alimentant d'aquests ous no fecundats, però sí rics en vitel, per acabar de desenvolupar el seu creixement.
Això val? Dins mateix de la mare, diguéssim.
Dins mateix de la mare, efectivament. La mare genera altres ous que no són fèrtils, que no estan fertilitzats, simplement el que tenen és contingut nutritiu per ajudar a que aquesta cria, quan surti, encara tingui més capacitat o més força, estigui més ben desenvolupada per poder sobreviure.
Aleshores, en aquest moment, quan expulsa la cria, expulsarà també aquests ous no fecundats, diguéssim?
Bueno, probablement aquests ous no fecundats ja hauran sigut devorats per les cries que queden a l'interior.
D'acord.
Perquè, a més, ja en algunes espècies, tampoc no en totes, però en algunes de les espècies que presenten aquest cas, hi ha el que es coneix com el canibalisme intrauterí. És a dir, les cries que estan més ben desenvolupades i són més fortes, depreden aquelles cries que no tenen viabilitat, que estan més malaltes o que inclús estan mig mortes o que estan, etcètera. Val?
Tot això segueix passant dintre de la mare, eh?
Tot això passa estrictament dintre de la mare. Val? Per què passa això? Per què hi ha un comportament d'aquest tipus? Si ens parem un moment a pensar, més enllà del que ens sembli de dir, oi, s'estan menjant els embrions entre si, al final, pensa que la mare està destinant tota una sèrie de recursos, d'energia, etc, etc, per poder desenvolupar millor les seves cries i que aquestes surtin amb més probabilitats de poder sobreviure un cop ja estiguin lliures en el medi salvatge. Si hi ha cries que no tenen capacitat de viabilitat, perquè són més febles, perquè no s'han desenvolupat bé, etc, etc, el fet de que les altres cries que sí que s'estan desenvolupant bé les puguin depredar, el que fa és minimitzar els recursos que la mare ha de destinar a les seves cries perquè n'hi ha menys i al mateix temps, diguem-ne, que s'assegura que la cria que surti o les cries que puguin sortir tinguin més viabilitat perquè estaran molt més desenvolupades i molt més fortes i molt més preparades, diguem-ho així, per enfrontar-se a la vida salvatge.
Sí, és que podríem dir que sacrifica les més dèbils per poder enfortir les que estan millor, no?
Exactament, perquè tot l'esforç que ella pugui fer de donar aliment, al final tingui un fruit, que és que la cria o les cries que surtin tinguin la màxima viabilitat possible. Val? Aquest viviparisme placentari que estem parlant, dintre de la mare, depèn també de les espècies, té un període d'entre 1 i 2 anys, aproximadament, val? De gestació, per dir-ho així, de tot el procés.
Tot el procés.
Exacte. I després tindríem un tercer sistema, que encara és més sorprenent moltes vegades, que és el que li direm als vivípars placentaris.
Ara, Àlex, des d'aquí Submon i en col·laboració amb altres entitats esteu desenvolupant aquest projecte per recuperar ous de taurons que es puguin trobar a les platges, no? Que en col·laboració amb els ciutadans que puguin també trobar-les. Com és? Per què? Perquè quina importància té identificar aquests ous i trobar-los?
Sí, mira, això parteix d'una iniciativa d'una entitat molt important a nivell de conservació de taurons britànica, que es diu Shark Trust, que em sembla que és des de principis dels anys 2000 van iniciar aquest gran projecte que li diuen ells The Great Egg Case Hunt, val? La gran captura d'ous, per dir-ho així.
Àlex, ens quedem sense temps. Només una última pregunta. Podem trobar aquest tipus d'ous a qualsevol platja? A qualsevol platja d'aquí al litoral de la costa en podríem trobar?
Sí. Normalment és més habitual trobar-los en platges amb fons més de sorra, perquè hi ha més presència de rajades. Llavors, per exemple, zones com el Delta de l'Ebre, etc., potser és una miqueta més fàcil que no a la Costa Brava, tot i que jo n'he trobat bastants també per la zona de la Costa Brava. És més fàcil, evidentment, en les zones on hi ha marea, que no és el cas del Mediterrani, és molt més fàcil perquè podem entrar en aquestes zones on l'aigua ha baixat i veure-ho més fàcilment. Nosaltres hem d'esperar una mica més a que siguin els temporals, d'alguna manera, els que ens portin aquestes càpsules d'ous a la sorra. També podríem tenir sort a lo millor i algun dia doncs, fent immersió o fent snorkel podríem trobar algun ou, però això és bastant més complicat. En aquests casos, sobretot a dintre de l'aigua, és molt important que ens fixem bé que l'ou estigui buit. No toquem mai ous que estiguin plens, perquè estaríem impedint i estressant a les cries. Llavors fem una foto, prenem una mida, se'ns envien les dades o bé directament a Shark Trust, a la pàgina que hem explicat, o bé directament amb una pàgina la pàgina de Shark Trust de eggcase.org, allà hi ha un formulari on es pot descarregar totes les dades, i si no també conjuntament amb l'AMNA tenim una pàgina a Facebook que es diu Tiburones i Ratlles del Mediterrani Occidental, que també és un altre projecte de ciència ciutadana on el que fem és recopilar avistaments d'aquestes espècies, i també ens poden enviar les dades dels ous allà, que nosaltres, evidentment, després compartirem i volcarem totes aquestes dades també en la base de dades de Shark Trust per completar tot el circuit.
Doncs Àlex Bartolí, biòleg de Submon, moltíssimes gràcies per donar-nos a conèixer aquests tipus de maneres de reproducció dels taurons i per donar-nos a conèixer també aquest projecte de reconeixement dels ous que qualsevol persona pot col·laborar i ajudar en fer més gran aquesta xarxa. Moltíssimes gràcies, Àlex.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins la pròxima.
I com cada dimecres a Arran de Mar ens visita el nostre expert mediambiental de capçalera, Joan Ramon Mendo. Com estem?
Molt bona tarda i feliç primavera.
Sí, a veure, espera un moment que no et sentim, a veure si ara... Sí?
Molt bona tarda.
I tant.
Ara sí, feliç primavera.
Feliç primavera. Avui per obrir aquesta col·laboració tan primaveral Parlarem d'una notícia que ens ha cridat l'atenció aquesta setmana, que és que comencen a aplicar fòsfor d'alumini per acabar amb els conills a Lleida. El Departament d'Acció Climàtica ha iniciat fa unes setmanes l'aplicació de fòsfor d'alumini en infraestructures de Ponent amb l'objectiu de controlar la població de conills que provoca danys en talussos i terraplens. Mare de Déu. La primera zona d'actuació ha estat la carretera de Soses a Mascolreig, al Segrià, on els operaris ja han aplicat aquest biocida i han tapat uns 300 caus en un metre de 10 quilòmetres. El director dels serveis territorials del departament a Lleida, Ferran de Noguera, ha explicat que han parlat amb altres infraestructures per poder actuar en més carreteres, com ara també a comunitats de regants i d'altres institucions. També han demanat al govern espanyol que autoritzi un pla pilot per poder aplicar aquest biocida en un sòl agrícola. Atenció, Joan Ramon, perquè aquests dies tècnics de l'empresa especialitzada Miarnau Agritecno introdueixen entre 2 i 4 pastilles d'aquest biocida a l'interior dels caus actius on estan les cries dels conills, els tapen amb paper i al cap de 2 o 3 hores el producte fitosanitari comença a desprendre la fosfamina, un gas que asfixia els conills que estan dintre del cau. Què et sembla, Joan Ramon? És una maca manera de morir aquesta, la del fòsfor d'alumini. Què t'assembla aquesta...
Bé, em gustaria definir-ho amb una sola paraula. Hi ha diversos adjectius per definir aquest mètode, que no és altre que un mètode d'extermini massiu i no selectiu. Tot i que ho vulguin disfressar d'aplicació controlada, d'aplicació localitzada, s'està introduint un verí. Té a fer una petita precisió. El nom és fosfur.
Fosfur d'alumini.
Vale? El fosfur de zinc, per exemple, també s'ha emprat en altres països com Alemanya. S'hauria de fer servir només en casos molt extrems i en llocs continguts, com puguin ser sitges de gra, com puguin ser granges totalment tancades que no tenen contacte amb l'exterior. Quan es fa una aplicació d'un verí, no parlem d'altra cosa que d'un verí, i insisteixo, hi ha molts adjectius per descriure aquest mètode d'extermini, que no és només una sola espècie.
Clar, perquè afecta la cadena tròfica dels que es mengen els conills, no? Això, Acció Climàtica, no se'ls ocorre pensar en la cadena tròfica?
Acció Climàtica, com dic sempre, com a l'Agència Catalana de l'Aigua, com a l'Agència de Residus, com a la Direcció General de Polítiques Ambientals, hi ha magnífics tècnics, persones molt qualificades, persones que tenen coneixements extensos, fins i tot en àmbits com l'ecologia, que és un tema apassionant i que abarca moltes disciplines, des de l'enginyeria forestal fins a l'enginyeria agrònoma, fins a la biologia, els ambientòlegs,
etcètera. Sí, però ara s'està plantejant ficar aquest biocida a zones agrícoles, a més, on també trobem més animals, que també, vull dir... Què et sembla aquesta decisió d'Acció Climàtica? Ja sé que els tècnics són meravellosos, però al final el que consta és la decisió, no?
Aquí és on anava, Fran, que és un àmbit multidisciplinar, i com a àmbit multidisciplinar les decisions tenen molts factors, que a vegades són sumatoris, no? En aquest cas, la introducció d'un element verinós, un element tòxic al medi, ja de per si és problemàtica. D'acord? Que estigui autoritzat o no, doncs ja dic, en alguns casos determinats i puntuals pot ser una solució molt dràstica, molt extrema, però no és una solució per un problema de superpoblació, ja sigui conill, ja sigui cabirol, ja sigui senglar, etc. Què els hi passava a Castella fa uns anys, no fa molt, que hi va haver aquella famosa plaga de topillos, no sé si recordes. Doncs bueno, els passava exactament el mateix, que tenien superpoblació d'una espècie. Les causes d'aquesta superpoblació normalment estan lligades a l'home. És a dir, no és un animal que de cop decideix començar a reproduir-se.
Bueno, ens han carregat les guilles i les guineus i llavors ja no tants depredadors, potser els conills, no?
No tan senzill, no tan senzill. Si fos només una qüestió d'eliminació de depredadors, seria relativament fàcil, factible, tornar-los a introduir, crear hàbitats o recuperar hàbitats perquè aquests depredadors doncs puguin nidificar, ja no només les guilles, sinó tots els rapinyaires, fins i tot els nocturns que depreden sobre aquest tipus de micromamífers, no? Ja siguin rosegadors o ja siguin lagomorfos, que són els conills i les llebres, no són rosegadors, són d'una altra família, tot i que tinguin les dents aquestes tan, tan afilades. Llavors, clar, el control per depredadors tampoc pot eliminar de cop una plaga, perquè és una relació que té unes oscil·lacions, unes pujades i baixades, perquè lògicament el depredador s'alimenta, s'ha de reproduir, ha de gestar, ha de donar unes cries, aquestes cries s'han de fer adultes, i aquest procés pot durar anys. És a dir, que en un estiu tu no pots posar 3.000 guineus i t'acabaràs amb la plaga de conills. Llavors, quin problema tenim? El cultiu intensiu, i d'això no se'n parla. I per aquí ve, per mi, tota la problemàtica a nivell polític. I per això et deia que tenim molts bons tècnics. Els tècnics saben que el fosfur d'alumini no és la solució, però tenen uns senyors polítics pressionats per un sector determinat, que en aquest cas és la pagesia, que els diu, escolta, que jo tinc no sé quants milers d'hectàrees d'enciams i se m'estan fotent els enciams. Què? Penseu fer alguna cosa? Llavors el senyor polítics, amb els tècnics, i el tècnic pobre, pobre, que cobren uns dinerals, però pobres, han de dir, home, l'únic que podem fer aquí és introduir un verí. De forma controlada, de forma etcètera. Què passa? El que tu dius, Ferran, a dins de la xarxa tròfica, tu no pots controlar on va parar aquest verí. Perquè si el fiques dins del cau i el tapes, a més, tal com has dit tu, amb uns papers, a veure, aquests papers tard o d'hora es descomposen, o tard o d'hora entra un altre animal a dins del cau i es menja aquests animals i les restes.
És que atenció perquè la consellera Teresa Jordà vol reduir en 300.000 exemplars els conills, vull dir, vol fer una massacre en tota regla i sembla que aquest biocida és la millor solució que han trobat.
És que no hi ha solucions miraculoses quan tens un problema de superpoblació. Clar. Perquè, insisteixo, la causa en origen és la mateixa activitat humana, és el fet d'haver deixat sense depredadors, d'haver eliminat els caus, els arbres que poden servir perquè els depredadors s'estableixin. A més, estan posant un aliment a disposició d'una sèrie de micromamífers vegetarians, perquè el conill és totalment 100% vegetarià. La llebre, en canvi, no. La llebre pot menjar altres tipus d'aliment que no són pròpiament verdures. Però, bueno, el cas del conill és emblemàtic i és una llàstima que s'hagi optat per aquesta decisió. A veure, el trampeig podria ser una altra solució, menys dramàtica.
També estan fent trampeig. Des de fa unes setmanes s'han col·locat gàbies en zones d'alta densitat, com a les comarques de l'Urgell, el Segrià i els municipis com Verdú, Maldà, Tàrrega, Aitona i Serós. Això ja s'està fent.
Bueno, el trampeig també té una part de no selectivitat, és a dir, a part de conills, a dins de la trampa t'hi poden entrar altres micromamífers. També hi ha la caça. La caça seria una solució, que és el que s'està fent amb el senglar, que a mi tampoc em sembla la solució perfecta, perquè, insisteixo, la causa ve per un desequilibri ecològic, perquè l'activitat humana està causant que algunes espècies oportunistes trobin un recurs fàcil. Llavors, amb el senglar, sí, s'estan fent batudes de senglars, però això solucionarà la superpoblació? Doncs en algun lloc sí, en altres no. Perquè els senglars que seguiran trobant aliment en territoris on no es caça seguiran reproduint-se i aniran desplaçant-se als territoris on se'ls caça. És a dir, que no hi ha final. I això està demostrat científicament.
Què et sembla que des de certs estaments governamentals o fins i tot gent que s'omple la boca de parlar de sostenibilitat, bla, 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 després parla de plagues, és a dir, animal com una plaga. És correcte aquest terme, Joan Ramon?
Per mi no. De fet, és un terme bíblic, perquè ja a la Bíblia ja es parlava de les famoses plagues d'Egipte, i la connotació de plaga sempre ha estat negativa. De fet, hi ha una altra paraula en castellà que és molt similar, que és la paraula alimanya. Les famoses alimanyes, no? I clar, l'extermini d'alimanyes doncs va portar a que es carreguessin als Estats Units a una quantitat d'animals magnífics amb un paper clau a l'ecosistema, el fet de tenir una pell amb la qual es podien fer abrics. O sigui, els Estats Units van fer...
Bueno, i també perquè era la font d'alimentació dels nadius d'allà, i matar els bisons també els deixava sense...
Els bisons ja, encara més fàcil m'ho poses, vull dir, l'extermini de bisons va ser una bogeria, però venia tot junt, venia per l'ocupació d'uns terrenys que eren verges, llavors es van carregar tota la fauna, tots els arbres mil·lenaris, arbres enormes, el Redwood, que és aquest mena de roure californià, uns arbres immensos de 50-60 metres d'alçades i d'uns troncs que no els abraces ni amb 20 homes. Anaven tots a terra per fer casetes de fusta, pel ferrocarril, per no sé on. Es van carregar una quantitat de recursos naturals impressionant. Llavors, al final, què passa? Doncs és la lluita de sempre, no? És la dominació de la natura a través, doncs, de la domesticació. Molt bé, podem domesticar una part de la natura, i això s'ha fet sempre, i aquí és on entren els usos ancestrals, els usos sostenibles. Deies tu que hi ha polítics que s'omplen la boca de sostenibilitat i després a la pràctica tot el que fan és el contrari, no? Doncs aquí jo crec que tenim la capacitat d'exigir amb aquests polítics que prediquin amb l'exemple. I si s'està enverinant a una part de la fauna, se li ha de dir pel seu nom.
Però és perillosíssim això, realment, no? De començar a tirar pastilles de biocides en centenars de caus on aniran a parar altres animals i es menjaran els animals morts i... no és una bogeria, realment, és a dir, és el que tu dius, és una mesura ràpida, però a llarg plaç Acció Climàtica està calculant això, perquè és evident que va haver una protesta dels pagesos molt forta, on van anar, no me'n recordo quina població, em sembla que va ser a Mollerussa, i van començar a llançar els conills vius i les cries de conills. És a dir,
bueno, això és una...
Vull dir, ells estan pressionant i han donat aquesta resposta, però és una resposta que a qui se li ocorre tirar biocides? Vull dir, no estem lluitant en contra dels biocides i els pesticides, cada cop menys amb menjar ecològic, de proximitat, bla, 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 i al final fem això?
Aquest és un exemple del que t'estava explicant, de que tenim uns polítics que en comptes de donar exemple, el que fan és acceptar aquestes pressions i tal com deies, aquestes imatges que molts hem vist d'una sèrie d'agricultors que en realitat no representen el sector agrícola, perquè són quatre els que van a fer aquest tipus de gambarrades, de bretolades, que és agafar un pobre conill i portar-lo a la porta d'un estament oficial. Hi ha moltes maneres de protestar, jo ho he dit algun cop, la bretolada no és la manera, ja sigui un activista, ja sigui un pagès, o sigui qui sigui. La manera, doncs, consensuar la solució. Val? Llavors, aquí hi ha diferents actors, i un d'ells no ha tingut lloc amb aquesta taula de consens que hi hauria d'haver hagut al voltant del conill, com tampoc n'hi ha hagut al voltant del senglar, que són les entitats conservacionistes, que són les institucions que tenen un cert recorregut a la conservació de la fauna, del territori, etc. Llavors, aquí al final, sempre s'ha de buscar una solució consensuada i, sobretot, que no hi hagi aquests efectes col·laterals o aquests efectes secundaris. Mira, l'exemple dels caus. Amb un cau t'hi pot entrar un animal o una família d'animals que és un superdepredador de tot aquest tipus de fauna, siguin conills, siguin ratolins, siguin talpons, etc. Que són les serps.
Sí.
La serp és un animal amb un paper ecològic impressionant. Tots els tipus de serp, les que tenim nosaltres, n'hi ha unes quantes espècies, i tenen aquest paper de predador fonamental. Clar, una serp no té cap inconvenient en entrar en un cau de conill i menjar-se 4 o 5 cries. Quin és el problema? Que el mateix pagès que es vol carregar els conills perquè se li menja l'enciam, quan veu una serp li fot una garrotada i la trenca en dos. Aquest és el problema. I aquí és on a nivell polític fa falta pedagogia, fa falta explicar a la pagesia i a la ciutadania en general com funciona un bosc, com funciona un ecosistema i què vol dir una xarxa tròfica. Perquè al final aquest fosfur d'alumini ens el menjarem nosaltres. Algú de nosaltres es menjarà una part d'aquest fosfur d'alumini. Per què? Perquè es va repartint, és com el microplàstic.
Es va repartint i va contaminant el sol, també, que parlem molt poc de la contaminació del sol, però tela.
es contamina el sol. Clar, te poden defensar. El fosfor d'alumini té una actuació molt específica i xú. O bé el respira, perquè això amb aigua s'hidrolitza, es converteix en un gas verinós, o bé quan el bitxo s'ho menja, val? Arriba a l'estómac el mateix reacciona amb l'aigua i aquest gas verinós intoxica l'animal. Llavors, clar, a part que sigui una forma molt cruel d'assassinar animals, que tots els verins doncs, són cruels, tots, els anticoagulants famosos que es feien servir per tema també d'arrossegadors, també és una manera molt cruel de matar un animal. Menys cruel, encara que ens pugui sorprendre, és la caça. Quan tu caces un conill, si el caçador és una persona experta i coneix bé com s'ha de fer, dispara, mata i l'animal no pateix. Però que tots aquests enverinaments, a part de matar l'espècie diana, acaben tenint aquests efectes col·laterals sobre rèptils, com puguin ser les serps, sobre guilles, sobre mussols, sobre aligots... és a dir, aquest verí al final acaba tot arreu, i quan ja acaba tot arreu va parar els aquífers, va parar els mateixos enciams que després van parar els mercats. En fi, un desastre.
Seguirem de prop a Acció Climàtica amb aquesta mesura que estaven dient d'aplicar el fosfor d'alumini per acabar amb els conills a Lleida, a diverses comarques. Joan Ramon Mendó, moltes gràcies per estar nosaltres a Ran de Mar i posar-nos aquest puntet sempre als interrogants que tenim, i moltes gràcies. La setmana que ve no et tindrem, que en aquest programa farà les seccions, però bueno, tu te'n vas de vacances també, Joan Ramon.
Això mateix.
I ens trobem a la següent, d'acord?
Molt bé, un plaer.
Un plaer, Joan Ramon. Continuem arrant de mar, i avui ho fem parlant de la formació al mar, de l'educació al mar. Anem fins a l'Escola Nàutico-Pesquera a l'Ametlla de Mar, al centre de referència del sector de la mar a Catalunya, per conèixer quins cursos hi ha i quina formació no reglada ofereixen. La Laia Oltra conversa amb el gerent del centre, Feliu López.
L'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya ha obert el període de preinscripció dels cursos de formació no reglats que ofereix habitualment cada any. De fet, alguns d'ells ja finalitzen aquestes setmanes. Volem conèixer més concretament aquesta formació i també doncs, les novetats, l'actualitat de l'escola. Ho fem amb el gerent del centre, Feliu López. Bon dia.
Hola, bon dia.
A principis d'any ja comenceu, no?, amb aquestes preinscripcions de la formació no reglada?
Sí. Nosaltres cada a principi d'any fem la publicació a la pàgina web de tots els cursos que oferim i del procés per a preinscriure't. ¿Vale? Són cursos que estan oberts a la ciutadania i que, tot i que van dirigits principalment al sector pesquer, però diguem-ne que una vegada cobertes les places, la resta de places estan obertes a la ciutadania segons els criteris que tenim. O sigui que sí, estan oberts des del gener.
Per tant, són cursos, com comentava, dirigits a una mica a tothom, no?, que es vulgui introduir a la formació marítima.
Sí, o sigui, bueno, això vull aclarir, és important, que la prioritat sempre és el sector pesca. Per tant, són cursos que, tot i que amb aquests cursos te pots anar a treballar també amb sector marítim, però no específicament a pesca, però diguem-ne que nosaltres prioritzem tota la gent que ja està treballant a pesca o que es vol incorporar a pesca, són, diguem-ne, prioritaris en tota aquesta formació. Però, lògicament, com són cursos territorials i tal, doncs, queden molts de forats, moltes places lliures, i per tant la resta, totes aquestes s'ofereixen a la ciutadania o altres associacions amb qui tenim algun tipus de conveni.
Quins són aquests cursos més concretament que oferiu habitualment?
Bueno, sobretot el que té molta demanda és el certificat de formació bàsica amb seguretat. Diguem-ne que no és un títol com a tal, però és un certificat necessari per a poder treballar de qualsevol ofici a bord d'un vaixell. Vale? Per tant, encara que te n'hagis d'anar a treballar d'animació socioesportiu amb un creuer, necessites aquest certificat per a demostrar que tens habilitats per a com actuar en situacions d'emergència. No? Per tant, aquest certificat, que és molt ampli, és un dels que més fem i és el que pot ser dels que més demandat és.
Després hi ha un de curs per mariner i pescador, que seria una formació gratuïta. Aquest com funciona? O tots són...
No, els cursos tots són gratuïts, excepte que hi ha, amb alguns d'ells, ja les taxes corresponents, són les taxes públiques, o són de marina mercant, o són nostres, però els cursos com a tal són la formació gratuïta, però sí que cal pagar les taxes. I llavors, el de mariner pescador, per tant, sí, mariner pescador seria l'altre també molt demanat. El de mariner pescador el fem molt de la mà de les confradies corresponents, ¿vale? Que les confradies les que recullen la gent que està interessada en fer-lo, i per tant és un curs que també fem per tot el territori. I normalment es fa com un pack, no? Perquè si tu vols ser pescador, amb el curs de mariner pescador no en tindràs prou, necessitaràs justament aquest de certificat bàsic. Per tant, normalment ja es fan una mica ordenats per a que siguin un pack amb els dos, no? Amb el certificat i amb el pescador.
Comentaves això, que es fa per tot el territori, vull dir que el fet de tenir la seu aquí a la Mella de Mar no vol dir, doncs, que oferiu formació per arreu de Catalunya.
Sí, aquesta és una molt bona pregunta que em facis, perquè sí. Sembla que només fem les coses d'aquí presencialment aquí a l'Ametlla. Llavors, la part reglada, els cicles formatius, sí que com a tal, com a tots els instituts de Catalunya, t'has de desplaçar on estigui l'institut a fer el cicle formatiu, però la resta de cursos, que són aquests i altres que et comentava, pues els fem organitzats i de la mà de sobretot de les confradies, i per tant els fem repartits per tot el territori. Per tant, la gent l'està fent ara a Palamós, l'estan fent a Roses o l'estan fent a Blanes, i per tant els fem repartits amb un professor que es desplaça allí. Sí que hi ha una part de les pràctiques, les pràctiques de seguretat marítima, que es fan a les instal·lacions de Tarragona. Aquí passen tots els alumnes de Catalunya, han de passar per Tarragona durant dos dies per a fer aquestes activitats més pràctiques antiincendi, de tirar-te l'aigua amb el bot salvavides, etc. Però tota la resta es fa ad hoc als diferents llocs. És important.
Cursos habituals que dèiem que feu cada any, no? Sí que enguany teniu alguna novetat, algun nou curs?
Sí, aquest any jo crec que tenim dues novetats. Bueno, una per aquest any i l'altra per l'any que ve. La novetat d'aquest any és que hem organitzat amb la Cofradia de Pescadors de Palamós, que van ser els que van manifestar una mica el neguit, tot això està relacionat amb la manca de relleu generacional del sector pesca, que sempre ha costat molt i tant, no? Llavors, hem organitzat, i està a punt de començar d'aquí tres setmanes, un curs a Palamós, on a part d'estar alineats els tres cursos que necessiten, el de mariner pescador, formació de seguretat bàsica i les dues hores d'higiene, és un curs que el farem amb una particularitat, i és la següent: és amb una participació més activa dels propis pescadors i dels alumnes com a aprenents. És a dir, els cursos de mariner pescador són els únics que hi ha a tota la formació marítima que no requereixen període d'embarque, que no t'has d'embarcar, que no fas pràctiques reals, no? Llavors això dificultava molt que les persones que volien ser pescadores, vale, feien un curs, però no havien xafat mai un vaixell. Llavors els pescadors no es coneixien, vull dir, no hi havia un contacte directe amb l'aprenent i l'empresari, en aquest cas, no? I això ho hem solucionat amb aquest curs, de manera que tots els alumnes d'aquest curs faran una sortida a mar, un bateig de pesca. Tots els alumnes d'aquest curs aniran a fer pràctiques, aniran a fer activitats pràctiques a bord del vaixell, amarrat al port, però aniran a fer-les allí, i estarà també el pescador, es coneixeran, etc. I a sobre, amb algun dels alumnes, acabaran amb un contracte de pràctiques, un contracte de dos mesos que els hi permetrà, doncs, serà remunerat, i per tant serà un contracte que ja anirà una mica més enllà del curs. I a més, aquest curs també comptaran amb la participació d'una espècie de tutors. Hi haurà unes tutores que també ens acompanyaran en tot aquest procés. Per tant, hi haurà una implicació i un vincle molt més fort entre els pescadors, que són els que hauran d'acollir quan s'acaba aquest curs els possibles candidats per anar a treballar, i els propis alumnes, de manera que estarà tot molt més vinculat, d'alguna manera, no?
Això serà aquest curs, a Palamós, sí, comentava.
Aquest curs el farem a Palamós, perquè és amb els que hem vist que hi havia aquestes necessitats, i és el curs pilot que farem amb ells, però la intenció, lògicament, és que després a les cofradies o als entorns, on vull que hi hagi una participació més activa de les cofradies de pescadors, que segur que hi voldran, pues també l'extendrem, lògicament. Però diguem-ne que el fem ara a l'abril de manera de a mode pilot a Palamós i després la idea és extendre la resta, lògicament.
Per anar acabant, Feliu, i com a gerent també de l'escola, del centre de referència de Catalunya, com veus el panorama formatiu del sector de la mar? Hi ha oferta, hi ha demanda, no? Comentaves això també del poc relleu generacional. Com ho veieu?
Com una cirereta que tenim, que ens agrada molt, perquè és un cicle molt... De fet, és un cicle complementari, que ja el fem orientat sobretot per a la gent que ja està estudiant de marítim, pues que pugui complementar-ho, perquè és complementari amb horaris, etc. No? Però bueno, també si algú vol vindre a fer-lo expressament, pues aquí estem. I és un cicle que sempre costa molt d'obrir-lo i de mantenir-lo. Aquest últim any no ha anat malament, diguem, que l'hem tingut, i perquè el fem també, aquest sí que el fèiem ja amb una modalitat, és l'únic que fèiem amb una modalitat online, o sigui, la part del bloc comú la fan online entre setmana i les pràctiques de vela les fan en cap de setmana aquí a l'Anmilla. I per tant, és una modalitat també molt, molt fàcil de seguir. I per tant, sí, hem tingut un grup, n'haguéssim volgut tenir dos, però només hem tingut un, però bueno, hem tingut un grup, l'han fet, i pel curs que ve continuem amb vela a fons.
Molt bé, doncs aquesta és l'actualitat de l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya, amb aquesta formació i també amb aquests nous reptes, no?, cap a la digitalització. A més, comentava que es poden consultar tots els cursos a la web, no?, al calendari.
Sí, sí.
Molt bé, doncs gerent del centre Feliu López, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Pues gràcies a vosaltres, molt bé, d'acord.
Que vagi bé.
Estem arribant al final d'aquest programa de Ran de Mar, i com cada dimecres ens acomiadem amb el nostre expert en tamacles, l'Ignasi Oliva, que avui ens porta tot un monogràfic sobre la trista, alegre Brasil, com ho ha dit ell, la tristesa alegre del Brasil. Així ha titulat aquesta secció. Escolta'm, l'Ignasi.
Què tal, arreneros? Molt bona tarda. Us agrada el futbol? Si és que sí, haureu tornat a al·lucinar o no amb l'enèsima derrota de la selecció brasilera. En aquesta ocasió, a mans de la selecció d'un poble mediterrani com és el Marroc. És un resultat que constata com estan canviant les coses. Que la gran potència futbolística històrica d'ultramar no sigui capaç de competir amb una de les seleccions a priori menors de la conca mediterrània és notícia. I que, caram, en aquesta secció us hem parlat del Marroc, però no del Brasil. Un país obert a la mar com pocs i forjat a partir del colonialisme i on s'hi aprecien vestigis de moltíssimes cultures. Òbviament, aquesta tradició marinera també repercuteix en la seva música. Prepareu el cos, que avui us farem ballar amb la música brasilera.
Chefe da polícia pelo telefone manda me avisar. E lá na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone.
Escolteu Pelo Telefonte, interpretada per Donga i Mauro Almeida. És un tema de l'any 1917 que està considerat com el primer enregistrament de samba de la història. Però compte, que seria un error gravíssim pensar que al Brasil només hi ha samba i alegria. No obstant, abans d'aprofundir en els centenars de gèneres musicals brasilers i en la seva incomparable riquesa cultural, cal tenir clar que la música brasilera s'alimenta sobretot de dos corrents. Un, la tradició escrita europea, literària i eminentment erudita, i dos, la tradició popular oral, conseqüència de la barreja indígena, europea, especialment portuguesa, però també africana. La fusió dels dos mons ens ha brindat molts estils i gèneres que repassarem tot seguit. Sense els viatges dels portuguesos, estaríem fent avui una secció molt diferent.
Eu não sou daqui,
Mariel,
eu não tenho amor,
Mariel,
eu sou da Bahia,
Mariel,
de São Salvador,
Mariel,
eu não sou daqui.
Marinheiro,
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 marinheiro, marinheiro,
marinheiro,
Això és una bossa nova primitiva. En aquest cas és Marinheiro So, interpretada per Clementina de Jesus. La samba i la bossa nova són segurament els dos gèneres brasilers per excel·lència. Descriuen la manera apassionada que tenen els brasilers de viure la vida. D'una banda, la samba, alegre, desacomplexada, i que et treu a ballar encara que no vulguis. I de l'altra, la bossa nova, melancòlica, pausada, nostàlgica, trista. Però hem començat aquest viatge gairebé pel final. Rebobinem. Anem al principi. Som al segle XVI, en concret a l'any 1578. És aleshores quan un pastor calvinista francès, Jean Delery, publica Viatge a la Terra do Brasil, una obra en la que es descriu la música i dansa del poble tupí. Poc després és Gabriel Soares de Souza qui publica el Tratado Descriptivo do Brasil, que ja se centra en la música ètnica local i posa especial èmfasi en la tradició dels grups Tamoya i Tupinamba. Altres autors s'anirien sorprenent durant les dècades posteriors de l'enorme riquesa cultural indígena d'aquest tros de terra del Nou Món. L'any 1739, Domingos Caldas Barbosa publica al Brasil una sèrie de modinyes, cançons de la tradició portuguesa escrites al Brasil. I és aquí, o a partir d'aquí més ben dit, que es produeix l'explosió càmbrica musical al Brasil. A finals del segle XVIII es fa molt famós un estil de dansa còmica anomenada Bumba Meu Boi. Hi ha un narrador, el Chamador, que presenta els personatges, que van apareixent en escena a ritme d'instruments locals com el pandeiro o el tamborim, tots dos de percussió, però també foranis com l'acordió i la guitarra acústica. Serien, per entendre'ns, els sainets brasilers. Ja al segle XIX els esclaus inicien el seu procés d'emancipació a través de la música i generen un nou estil de dansa i música anomenat lundu, que fins i tot opetaria fort entre les classes opressores de pell blanca, una mica com li passaria al blues gairebé un segle després a la costa de Louisiana. Aquesta és la interpretació de Francisco Manuel da Silva, que musicava la cultura dels esclaus amb instruments de cambra i que acabarien convencent els nouvinguts blanquets. El cas és que a finals del segle XIX, Rio de Janeiro comença a treure el cap com a capital cultural i genera un estil musical que barreja la música de saló europea i el fado. Parlem del choro. Solia ser instrumental improvisat. Se solia tocar amb instruments de corda com guitarras o cavaquinhos, tot i que després se li incorporarien altres cordes com el bandolín i vents com el clarinet i la flauta. així entrem al segle XX a ritme de Baldir Acevedo i la seva Delicado. Les novetats musicals més destacades es produeixen als anys 60 del segle XX, però d'una manera molt diferent a Occident. El choro ja havia donat pas a la samba, que serien el primer gènere que el Brasil exportaria al món.
Copacabana, que gosta de andar bacana toda semana. Ela põe um vestido alinhado, bigode todo plissado. Quando ela passa, todo mundo fica admirado. Eu ando até encabulado, ai que ela é tão boa, que parece a patroa. E eu empregado, quando pronto e
amado. I aquí ara ens aturarem en la samba i els seus subgèneres. Esteu escoltant La Garota de Copacabana, de Jorge Veiga, un clàssic. Però també hi ha versions més modernes, com la samba Cansao, apta per les discoteques dels anys 60 al Brasil. Nora Ney.
Ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa e eu sem ninguém, e quem me abraça não me quer bem.
I així arribem a la samba moderna, al pagode, el mateix que ballaven els futbolistes de la selecció brasilera quan encara guanyaven.
Un molezinho ben da hora só pra relaxar. A tardezinha pela orla namorando o mar. Naquele pique picadilha zona sul. Minha lupa é da cor do céu azul. E de repente ela invadiu o meu olhar.
Però compte que la història no acaba aquí, perquè només hem parlat de l'activitat cultural a la costa del Brasil, i val a dir que la música de la conca amazònica mereix un capítol a part, o la música dels esclaus, de la qual només hem fet un petitíssim tast, però està només icònica que la capoeira. Però això serà quan Neymar i companyia tornin a palmar, o sigui, quan tornin a jugar al mes de juny.
Esse pelinho douradinho na pegada do banho de luva, quase nua. Essa gotinha de suor no teu corpo escorrendo, derretendo, derretendo.
I amb aquest meravellós ritme que ens ha posat l'Ignasi Oliva de Història de la Música del Brasil, ens acomiadem avui a Arran de Mar. Podeu recuperar el nostre programa a l'Spotify. També el podeu recuperar a YouTube, on pugem les millors seleccions, o podeu seguir les novetats del programa al Twitter, @arrandamar. Ens escoltem demà, com sempre, de 4 a 6, a la vostra emissora local, costanera i preferida. Fins demà. Molt bona tarda, molt bona mar. Salut.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. xarxa.